Són les 11. El 30 de setembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Fa 7 anys, en aquest mateix moment, hi havia molta gent nerviosa. Segurament una d'aquestes persones era la presidenta d'aleshores del Parlament, Carme Forcadell. Demà és 1 d'octubre. De seguida serà en directe aquí, al Catalunya Nit. Una hora en la qual tindrem també el privilegi d'instal·lar-nos uns minuts a la casa de Palamós, on Truman Capote va escriure una de les novel·les més influents basada en un cas real, a sang freda. El Barça aposta per un porter que s'havia retirat per substituir Ter Stegen. Aprofitant aquesta circumstància, parlarem amb la Marta Bosch d'altres esportistes que, un cop jubilats de l'esport professional, han decidit tornar-hi. Una situació que ha temptat, per cert, grans llegendes. I et recordem que tenim una oient misteriosa escoltant-nos. Li hem encarregat que ho faci perquè al final li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit. Ja veurem què ens diu. Estic convençut que nosaltres també aprendrem d'ella escoltant-la. És una convidada d'alçada. Crec fins i tot que elevarà el nivell. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada dediquem 5 minuts a les principals notícies del moment amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
La pregunta a hores d'ara és si Israel ja ha començat la invasió terrestre del Líban o si és a punt de fer-ho.
Doncs sembla imminent, tot i que hi ha algunes informacions no confirmades, que ja hi ha moviments en aquest sentit. Després d'una setmana de bombardejos contra Hezbollah i la mort del seu líder, Hassan Nasrallah, les tropes israelianes estarien a punt per a una operació, diuen, limitada al sud del país, segons ha reconegut el Departament d'Estat nord-americà. Preguntat sobre aquesta qüestió, el president Joe Biden ha dit que en tenia coneixement, però ha insistit en la necessitat d'una treva.
Estic més al cas del que es pensa i vull que s'aturin els atacs. Cal un alto al foc ara.
Doncs precisament Pedro Sánchez reclama a la comunitat internacional moure fitxa contra l'ofensiva d'Israel cap al Pròxim Orient. El president espanyol ho ha dit fa una estona als Premis de la Vanguardia a Barcelona, on ha esquivat, per cert, tots els temes de l'actualitat política catalana i espanyola. Allà hi ha la nostra companya Núria Oriol. Núria, bona nit.
Hola, bona nit. Pedro Sánchez s'ha solidaritzat amb el Líban i ha rebutjat l'ofensiva d'Israel i l'escalada del conflicte. Des de Barcelona ha pogut deixar clara la posició d'Espanya.
La comunitat internacional no puede permanecer callada ni un minuto más ante la masacre convertida, por desgracia, en rutina. Y si la comunidad internacional se atrinchera en su silencio, nuestra voz se oirá aún con más fuerza para defender la legalidad internacional i la paz.
Declaracions del president espanyol en el marc del lliurament dels premis de la Vanguardia, que ha guardonat, entre altres, a Yulia Navalnaya, vídua de l'opositor rus Alexei Navalny. El president espanyol ha elogiat la seva figura per la seva lluita a favor de la democràcia.
Doncs de tot el que està passant ara mateix al Líban n'hem parlat també a la primera hora amb la nostra companya, la periodista Txell Feixas.
La passada matinada al centre, en aquesta intersecció que coneixem bé d'abusos, de taxis, un punt molt, molt poblat del centre, del cor de Beirut, anomenat Kola, en una zona majoritàriament de musulmans sunnites i no xites com fins ara, no es bombardejava des del 1990 quan acabava la Guerra Civil. Per tant, un punt d'inflexió important en aquesta estratègia de crear terror no només al sud ni als feus de Hezbollah, sinó arreu del territori, i anunciant ara, com dèieu, aquesta invasió terrestre limitada. Veurem això de limitada, perquè sempre comencem així i no acabem d'aquesta manera per part d'Israel.
El Tribunal Constitucional serà qui tindrà l'última paraula sobre si la malversació de què s'acusa els líders del procés és amnistiable o no.
El Suprem ha dit que no, argumentant que Junqueras, Romeva, Turull i Bassa van obtenir un enriquiment personal, el supòsit que la llei d'amnistia deixa fora de la mesura. Jordi Turull i Oriol Junqueras han valorat la decisió del Suprem a les xarxes. El secretari general de Junts diu que el Tribunal ha retardat el procediment tant com ha pogut, però no li ha sorprès la decisió dels jutges, que qualifica de tertulians, agitadors polítics i justiciers. Junqueras acusa el poder judicial d'actuar per sobre de la democràcia i avisa que seguirà lluitant per defensar els drets civils que alguns s'entesten a negar.
Si us moveu en tren pel sud de Catalunya, totes les alertes activades, perquè demà potser la situació es comença a complicar.
Arrenquen les obres del corredor mediterrani que obliguen a tallar el pas de combois entre Tarragona i Sant Vicenç de Caldés durant 5 mesos. El tall afectarà 15.000 passatgers diàriament, 5 mesos en què els usuaris de Rodalies Renfe hauran de fer servir un pla alternatiu si volen desplaçar-se fins a Barcelona i després tornar a casa. El pla inclou agafar autocars per evitar el tram que entrarà en obres, el túnel de Roda de Barà. El càlcul de Renfe és de mitja hora d'increment del trajecte.
I a partir de demà podríem pagar més cars productes com l'oli, la llet o el pa.
S'ha acabat l'IVA zero, decretat pel govern espanyol per lluitar contra la inflació. Tot i això, en molts productes parlem d'una pujada d'alguns cèntims, perquè ara tindran un IVA del 2%. A l'altre plat de la balança hem de dir que la moderació dels preus ha fet que les darreres setmanes el tipus d'interès que afecta les hipoteques, l'Euribor, no hagi parat de baixar. Així, el setembre es tanca per sota del 3%, un nivell que no es veia des de fa 2 anys. Es calcula que aquesta rebaixa pot suposar un estalvi d'uns 100 euros mensuals pels qui, per exemple, encara tinguin 150.000 euros per pagar.
I ara un titular amb dues parts, i s'han de tenir les dues parts juntes. Perquè fa així, eh? Pas endavant per regular el cannabis. Si parés aquí, no estaríem dient tota la informació. Si dic pas endavant per regular el cannabis amb finalitats terapèutiques, així sí.
El Ministeri de Sanitat ha publicat l'esborrany del Reial Decret que estableix les condicions per elaborar i dispensar fórmules magistrals de cannabis medicinal. Plantegen poder-lo prescriure, sempre ho farien metges, en alguns casos d'esclerosi múltiple, epilèpsia, dolor crònic o per pal·liar els efectes de la quimioteràpia. El cap de Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Magí Ferrer, nega que aquest tipus de medicaments acabi generant dependència.
No, és molt limitat. Primer que es donen per persones que pateixen molt. El més important al final és aliviar el patiment, no? I els símptomes que tenen. No són persones que són fumadors de cànnabis habituals i que volen prendre més cànnabis, són persones que ho prenen perquè ho necessiten.
Doncs ja tenim les principals claus del dia. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
I els propers minuts són per a l'actualitat esportiva i en David Ubach. Bona nit.
Bona nit.
La primera és que demà juga partit de Champions al Barça i amb un nom que para de moment els titulars.
Sí, no és tant el del rival de demà, que és el Young Boys suís, en el primer partit del Barça a casa, sinó el de Frenkie de Jong, que podria tornar a jugar després de 5 mesos de baixa per una lesió al turmell. De Jong, que va optar per anar fent tractaments conservadors per esquivar així el quiròfan, i de moment sembla que ho ha aconseguit i és a punt de tornar, i de les seves possibilitats d'entrar en la convocatòria la sabrem demà, i fins i tot de tenir alguns minuts n'ha parlat el tècnic del Barça avui, Hansi Flick, en la prèvia del partit.
A començar és una molt bona notícia tornar a tenir el Frenkie a l'equip, encara que només siguin 5 o 10 minuts, i també li anirà bé al Frenkie després de tant de temps tornar a jugar amb l'equip, tornar a ser allà, ajudar l'equip, i si té una oportunitat de jugar, evidentment jugarà.
El Barça acaba de perdre el primer partit al camp del Mònaco ara fa 2 setmanes, i demà també tindrem el porter polonès Wojciech Szczęsny a la grada. No s'ha fet oficial la seva incorporació, segurament serà dimecres, però ja ha passat la revisió mèdica. De la resta de partits per a demà, te'n destaco un. L'Arsenal-Paris Saint-Germain sense Dembélé, a qui Luis Enrique ha apartat temporalment per indisciplina.
Molt bé, bueno, molt bé, no, molt malament, Dembélé. Em crida molt l'atenció aquesta notícia del Chesney. Algú que ha dit, jo ja havia plegat, m'havia jubilat i ara em reactivo, em crida el Barça. D'això en parlarem després amb la Marta Bosch. El Barça també ha tingut feina avui, no només al camp, sinó als despatxos.
Sí, ho vam destacar l'altre dia, que avui era la data límit per tancar el balanç econòmic per part de la Junta Directiva. Ho ha fet en l'últim dia hàbil, abans de presentar les xifres i perquè s'aprovin a l'Assemblea de Socis Compromissaris, encara amb data per concretar, però, en definitiva, pel que fa a les xifres concretes, doncs la Junta Directiva presentarà 91 milions de pèrdues de l'exercici 2023-2024, el de la temporada anterior, i la causa d'aquestes pèrdues són els impagaments del fons Libero. És a dir, si no hi haguessin hagut aquests impagaments, el balanç seria més positiu. El resultat ordinari és de 12 milions d'euros de benefici. És a dir, aquests impagaments de Libero són uns diners que el Barça té concertats i que no ha cobrat. No és que no tingui previst tenir aquests ingressos. De la resta, doncs, la massa salarial, això és important, s'ha reduït de 170 milions, s'ha passat dels 670 als 500 actuals, i de cara a aquesta temporada el pressupost doncs preveu tancar l'exercici amb 5 milions positius.
Molt bé, hem tret la calculadora per calcular xifres econòmiques. Ara m'has de fer el llistat del registre d'infermeria.
De la infermeria, això, bé, no és tan farragós com les xifres, però, clar, sempre són absències. Per exemple, el Girona, que rebrà dimecres a la Champions al Feyenoord, en el primer partit històric del Girona a casa a la Champions, doncs no podrà comptar amb Oriol Romeu i té el dubte de Blin en defensa. Pel que fa a l'Espanyol, hem conegut que Javi Puado serà baix entre 3 i 5 setmanes. En el seu cas, té un esquinç del lligament col·lateral intern del genoll esquerre. Al Madrid, Courtois, dues setmanes de baixa per una lesió a l'abductor de la cama esquerra, per tant, no podrà jugar al camp del Lille dimecres en Champions tampoc. En canvi, Mbappé ha tingut una recuperació express miraculosa i s'ha refet de les molèsties musculars que tenia el bíceps femoral, per tant, apunta a estar disponible per jugar al camp del Lille també dimecres.
Molt bé, doncs ho anirem seguint tot plegat. Moltes gràcies, David Uach. Fins
demà. Res, bona nit, fins demà.
Catalunya nit.
Ara fa 7 anys, aquesta hora de la nit, no passava el mateix a moltes cases que en altres nits, perquè hi havia gent dormint en escoles, en centres cívics o en altres llocs que es van habilitar com a col·legis electorals per l'1 d'octubre. La mobilització era multitudinària a molts punts de Catalunya. Això és el que s'explicava, per exemple, en una escola. Era l'ambient que captaven els nostres micròfons ara fa 7 anys. L'endemà, 1 d'octubre, obrien els col·legis. Hi havia urnes, paperetes i també càrregues policials. I abans d'arribar a aquest punt, al Parlament hi havia hagut sessions crispades, complicades, amb l'aprovació de les anomenades lleis de desconnexió, unes sessions que la presidenta Carme Forcadell va dirigir, i no sé si he d'afegir patir també. Bona nit, Carme Forcadell, benvinguda al Catalunya Nit.
Hola, molt bona nit, gràcies per convidar-me. Sí, sí, també vaig patir.
Una mica de patiment hi havia, eh? Sí. Quins records li porta l'1 d'octubre?
Són contradictoris perquè, d'una banda, un record extraordinari, és a dir, jo crec que va ser una victòria i uns moments d'alegria, de felicitat, d'eufòria, diria jo, però també molta tristesa i molt patiment quan vam veure les càrregues policials, perquè jo personalment, i en el pitjor dels casos, em podia pensar que serien, vull dir, que la policia seria capaç de pegar a la gent que anava pacíficament a votar. Jo ni en els pitjors moments m'ho vaig imaginar, no? I per tant, quan vam veure aquelles imatges, realment l'alegria que havíem tingut es va transformar en molta pena.
A partir d'aquell 1 d'octubre del 2017, cada 1 d'octubre té un sentiment especial? És un dia diferent o no?
Sí, és un dia diferent. I tenint en compte també que alguns els hem passat a la presó, tenen un dia cadascun té un dia diferent, no? I sempre penses, jo crec que tots, jo crec que totes les persones que van participar d'aquell 1 d'octubre, quan és l'aniversari, totes pensem què van fer aquell dia, no? On érem, no? Quins sentiments vam tenir. Jo crec que això és un sentiment col·lectiu, no? de totes les persones que vam viure aquell dia tan emocionant.
Aquella força que es va mostrar fa 7 anys sembla que s'ha anat perdent. Per què creu que ha passat això?
Jo crec per moltes raons, no? Per mi, una de les més importants és la repressió. I això, evidentment, la repressió ja ho fa, això. El que vol és agafar unes persones perquè serveixin d'exemple, perquè les altres tinguin por, no s'atreveixin a fer les coses, a paralitzar la gent, és a dir. Per tant, la repressió ja té, diguéssim, aquests efectes, ja es fa per això. I, per tant, jo crec que la repressió ha tingut, evidentment, una part molt important. Però també hi ha hagut altres parts, no? Jo crec que els partits independentistes tampoc no ho van fer del tot bé, ens hem estat barallant, això ha desmobilitzat a la gent, és a dir, hi ha hagut molts motius, no? No només un de sol. El desgast, ha passat el temps, però jo crec que el més important, sense cap mena de dubte, ha estat la repressió, que encara continua, perquè és que avui mateix el Tribunal Suprem s'ha negat a aplicar l'amnistia als 4 companys. Per tant, i això és la repressió contínua, perquè aquesta llei ja està aprovada i s'hauria d'aplicar, i en canvi no l'apliquen, s'estan resistint. Per tant, això també és repressió. Per tant, una repressió que va començar aquell 1 d'octubre del 2017 ja va començar abans, però és igual, posem l'1 d'octubre i que encara continua. I per tant, això és l'objectiu de la repressió, ja és desmobilitzar, ja és aturar tot el moviment, ja és fer por. I en una part, això ho ha fet, però jo també estic convençuda que la gent hi és. I que la que hi hagi... falta una guspira, no? La que hi hagi aquesta guspira, la gent hi és. Jo, tothom que va sortir al carrer aquell 1 d'octubre, i més encara el 3 d'octubre, tota aquella gent encara hi són. I, per tant, a la que hi hagi un altre moment que es tornarà a donar i tornaran a ser.
Una de les mobilitzacions més importants que ha viscut Catalunya, ara en fa 10 anys, i té una frase seva mítica, li podem tornar a posar?
Sí, ja sé.
Vinga, va, posem-la.
Junts, avui aquí, convoquem la consulta. Parlament, Govern de Catalunya, president, posin les urnes.
El posi les urnes és com el ja sóc aquí i aquest tipus de frases. Sí. Se n'ha cansat d'aquesta frase o no?
No me n'he cansat.
En té un bon record.
En tinc un bon record, sí. En tinc un bon record perquè jo crec que era... clar, aquella frase tenia sentit en aquell moment. Ara o l'any passat o l'altre, no tindria cap sentit, però en aquell moment tenia molt sentit perquè, a més, era el 2014. Jo crec que la mobilització de l'11 de setembre del 2014 va ser de les més multitudinàries que s'han fet i més espectaculars. I, a més, tenia un sentit perquè estàvem demanant que es fes un referèndum. Estàvem demanant. I hi havia molta gent que estava demanant un referèndum. I, efectivament, tenia tot el sentit perquè el 9 de novembre d'aquell mateix any es va fer una consulta, que no va ser un referèndum, que ho havia de ser, però al final no ho va ser perquè el president Mas això ho va pactar amb el govern espanyol i va acabar sent una consulta. Però, evidentment, tenia tot el sentit perquè hi havia una gran massa, una gran població, no? Una gran quantitat de persones, de ciutadans i ciutadanes d'aquest país que volien que el president Mas posés les urnes, o volien fer aquesta consulta. I, per tant, en aquell moment tenia tot el sentit.
En aquell moment vostè estava al davant de l'ANC, de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Les xifres que hi va haver d'aquella manifestació, que ara fa 10 anys, just fa 10 anys, aquest 11 de setembre va fer 10 anys, eren 1.800.000 persones. I si agaféssim les de la delegació del govern, deien 500.000. Però fins i tot donant per bones...
No, nosaltres en aquella època no ho comptàvem mai. Aquesta xifra la va donar la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Exacte.
O sigui, l'Assemblea Un dels acords que vam prendre quan va néixer l'Assemblea és que nosaltres no donaríem xifres, perquè sempre hi havia aquest ball de xifres.
Exacte,
i vam dir,
sí.
No donarem xifres. I totes les xifres que es van donar en aquella època, mentre jo era presidenta, crec que després també en altres ocasions, les donava la Guàrdia Urbana. Per tant, aquest 1.800.000 persones...
És Guàrdia Urbana.
És Guàrdia Urbana. Però és que, clar, pensa que estava ple la Diagonal i la Gran Via. Vam fer una gran V baixa que ningú... Tothom deia que era impossible que es pogués veure la senyera i tot el que es va... I en canvi, es va veure d'una manera nítida. I clar, és que estaven ple els dos carrers, diguéssim, més llargs i més amples de Barcelona. Llavors, evidentment, era una gran manifestació.
Però això li deia, fins i tot la... O sigui, Guàrdia Urbana, 1.800.000, imaginem, delegació del govern, 500.000. Aquest 11 de setembre, 10 anys després, 73.000. Es va donar com a xifra. És una altra mostra, també, no?, que alguna cosa s'ha desinflat molt.
Bé, és que jo crec que ara estem passant un moment de desafecció, de desorientació, de desil·lusió. Estem passant un moment complicat. La prova és que 400.000 persones es van quedar a casa aquestes últimes eleccions, 400.000 persones que en altres eleccions havien votat independentisme. I, evidentment, que estem passant aquests moments complicats, però hi són. És a dir, aquest 1.800.000 persones hi són. Mm-hmm. I per tant, jo crec que a la que hi hagi un altre guspira, un altre moment, estan disposades a sortir al carrer, però sí que en aquests moments hi ha una desmobilització. Jo dic que estan en stand-by, estan a l'espera del que pugui passar, perquè abans... També hi eren aquest 1.800.000 persones, 5 anys abans, 6 anys abans, 7 anys abans, també hi eren. El que passa és que no havien sortit al carrer perquè no sabien donar les condicions i perquè ningú no creia que la independència fos possible. Però a la que van veure que era possible, van sortir al carrer i es van mobilitzar. Jo crec que això és el que tornarà a passar.
En aquell moment, per això, tot semblava una promesa, no? Farem, farem, farem... I ara, amb la perspectiva, molta gent pot pensar, em van enganyar. No es va fer el que van dir que farien.
Jo ho entenc, eh? És a dir, jo ho puc entendre, perquè jo moltes vegades també m'he sentit decebuda i trista i enfadada. Vull dir que jo sento empatia per totes aquestes persones. I, evidentment, vam fer l'1 d'octubre, vam votar, però no ho vam saber implementar. No, i aquesta és la realitat i això s'ha de reconèixer i és veritat que pot pensar gent que evidentment que no ho van fer bé, no? Evidentment jo puc sentir empatia, però també a la vegada entenc que és molt difícil jo posar-me en el lloc, no, del govern de Catalunya d'aquell moment, de les decisions que havia de prendre, perquè precisament sabíem tot el que havia passat l'1 d'octubre. Uh-huh. I, per tant, era molta responsabilitat, perquè vam entendre en aquell moment que la unitat d'Espanya estava per sobre de la justícia, per sobre de la llibertat, per sobre de la democràcia, per sobre de tot, no? I això no havíem pensat. És a dir, potser vam pecar una mica d'ingenus, no? Jo, personalment. Perquè realment no em pensava que serien capaços de fer el que vam fer.
Ara, amb la perspectiva del temps, no sé si s'ha fet una anàlisi prou crítica, per exemple, del procés, del que ha sigut el procés. Si es van fer bé les coses o si fins i tot Catalunya no ha retrocedit en aquests anys. Hi ha molta gent que té aquesta sensació, en no, alguns jo, punts.
No sé si s'ha fet prou autocrítica, no ho sé. Jo personalment sí que n'he fet, no? Vull dir, i crec que sí que s'ha fet autocrítica. Ara, que estem pitjor, no. Jo crec que no estem pitjor, perquè ara tenim l'experiència l'1 d'octubre i sabem de què és capaç l'estat espanyol, que fins ara no ho sabíem, o almenys jo no ho sabia. Uh-huh. I ara sabem que és més complicat del que ens pensàvem, però també hem après. I, a més, jo crec que no hem retrocedit, perquè hi ha una cosa molt important en aquest país i de la qual ens hem de sentir molt orgullosos. I és que en aquest país, malgrat les diferents opinions, malgrat la diversitat que tenim, perquè Catalunya és un país molt divers, no?, i és molt plural, malgrat això hi ha una dada que repeteix enquesta rere enquesta. I és que un 80% de la població d'aquest país està convençuda que el conflicte entre Catalunya i Espanya només es resoldrà votant. I això és d'un valor extraordinari. Això és un consens extraordinari. I, per tant, jo crec que aquí està el punt de trobada de totes les forces democràtiques d'aquest país. Aquest és el punt de trobada. I aquest és el punt allà on ens hem de trobar i hem de treballar. I, per tant, no, jo no crec que hem retrocedit. Jo crec que estem aquí. Dir, malgrat tot, hem lluitat i estem aquí. I ara, a més, coneixem la nostra força, del que som capaços, del que és capaç la societat civil, perquè la societat civil d'aquest país ha fet moltes coses. És a dir, en un període de pràcticament de 10 anys s'ha passat d'una Catalunya autonomista a una Catalunya republicana. I en 10 anys, 10 anys en política no són res, són molt pocs anys. I això ho ha fet la societat civil.
Però en el mateix temps que han anat succeint-se governs, per exemple, hi ha dades com l'informe PISA, en què s'ha retrocedit molt. O mirava l'altre dia les dades d'energies renovables i a Catalunya està a la cua d'Espanya en l'electricitat que consumim, la font, si ens ve d'energia renovable o no. Algú pot pensar, mentre demanàvem totes aquestes coses, no vam estar aturats en algunes altres?
Jo crec que no. Jo crec que, en aquests moments també podem dir que malgrat les cues que hi ha als hospitals, malgrat la situació, la medicina a Catalunya és una de les més avançades del món. Això també ho hem fet. És a dir, també hi ha coses que hem fet bé, no coses que hem deixat de fer. Això és molt important. En aquests moments, per exemple, l'atur a Catalunya està molt bé, està molt millor que a Espanya, no? O, per exemple, nosaltres, les exportacions en temes econòmics, estem molt bé, malgrat tot. Estem molt bé. Llavors, sí, que tu pots pensar que hi ha coses, i és veritat, l'informe PISA, clar, a mi em sap molt greu, perquè, a més, jo professionalment sempre he treballat en el món de l'educació. A mi em sap molt greu, evidentment. Això s'ha de corregir, això s'ha d'arreglar, però també hi ha coses que hem excel·lit. I hi ha les dues coses, no? És a dir, hi ha les dues coses. Unes coses han fet molt bé, d'altres no tan bé, doncs mirem de fer-ho tot una mica millor.
Tenim per una banda la repressió que deia vostè, per l'altra aquestes anàlisis més crítiques, que s'ha fet bé, que s'ha fet malament, i després la divisió de l'independentisme. Per una banda, entre partits, escoltar les sessions al Congrés entre Gabriel Rufián i Josep Maria Cruzet, Junts i Esquerra, semblen els dos principals enemics, sessió rere sessió, això per una banda, entre aquests dos partits, i després també tenim, per exemple, Esquerra Republicana, vostè en forma part, aquesta pugna ara davant del Congrés també amb moltes divisions.
Li diré que l'independentisme sempre ha estat dividit. És a dir, precisament l'Assemblea Nacional Catalana va néixer per això. Va néixer perquè els partits polítics no es posaven d'acord i la idea era tenir un espai, un aixopluc, on fossis de dretes, del centre o d'esquerra, no? Poguessis trobar bé, poguessis trobar còmode si el teu objectiu era la independència de Catalunya. És a dir, l'Assemblea és fruit d'aquesta divisió, d'aquests partits no es posaven d'acord. Després vam trobar l'1 d'octubre que aquest objectiu, malgrat que hi havia divisions i malgrat que en aquells moments era un sol grup parlamentari, que era Junts pel Sí, també hi havia diferències, i moltes. El que passa que com que teníem aquest objectiu comú, que era l'1 d'octubre, les diferències no es veien. Però vull dir, l'independentisme està dividit i ha estat sempre. Passa que és veritat que ara potser hi ha més baralles, no? Però hi ha estat sempre dividit. Vull dir que això vull dir a manera que no ens pensem que és una cosa nova, sinó que hi ha estat sempre. I després hi ha el tema d'esquerra, no? Que això és diferent. I que també ha passat a esquerra. És a dir, a mi ara la situació d'ara em sap molt greu, molt greu. No? I no només a mi, sinó a molts militants. Hi ha molts companys i companyes ho estan passant molt malament, perquè és una situació molt complicada, és una situació que a molts ens avergonyeix. Clar que ens avergonyeix i clar que ens sap molt greu.
Vostè ja ha decidit quina de les quatre llistes votaria en el Congrés d'Esquerra Republicana del 30 de novembre? Queda just un mes.
Bé, no, queden dos mesos, no? El 30 de novembre.
Dos mesos.
A veure, jo el que tinc clar, i el que he dit sempre, no ho dic ara, és que les persones que vam estar al capdavant el 2017 hauríem de fer un pas al costat, perquè som responsables d'aquesta pèrdua de vots. És a dir, si hi ha 400.000 persones que no han anat a votar, vol dir que no ho han fet bé, que no els hem inspirat confiança, que no els hem agradat. Per tant, jo crec que s'ha de fer, que aquestes persones hauríem de fer un pas al costat, no?
S'inclinaria per Nova Esquerra ara, Nacional?
No, jo m'inclinaria per una renovació. Ara, d'aquí falten 2 mesos, com he dit, i poden passar moltes coses. És a dir, no sé exactament què pot passar d'aquí a allà. Potser no hi ha tantes candidatures, no ho sé, potser n'hi ha més, no? Que hi hagi candidatures en un partit no és dolent. És al contrari, jo crec que és una mostra de que els militants estan interessats, de que hi ha una bona participació, i en el cas d'Esquerra és extraordinari, perquè qualsevol militant, qualsevol, es pot presentar. I això no passa en tots els partits, i per tant, jo crec que aquest congrés pot ser una ocasió extraordinària precisament per això, perquè és un partit extremadament demòcrata. El que passa que llavors s'ha de fer un debat clar, s'ha de fer un debat sincer, s'ha de fer un debat sense baralles, i aquestes baralles em saben molt greu, i a mi em sap molt greu.
I algú havia dit que un nom de consens o aglutinador podria ser el de Carme Forcadell.
Sí, però la Carme Forcadell ja va dir que no.
Segur que no.
No, és que jo crec que en política, entre altres coses, s'ha de ser coherent. Si jo li estic dient que penso que les persones del 2017 hem de fer un pas al costat, perquè som responsables, d'una manera o altra, som responsables d'aquesta davallada de l'independentisme, d'aquesta pèrdua de credibilitat i de desil·lusió. Llavors, si totes hem de fer un pas al costat, totes menys jo, no té sentit, no? Jo també. Llavors, no té sentit.
Per acabar, parlava del paper aglutinador que havia de tenir també l'Assemblea Nacional de Catalunya. Li agrada com l'està portant Lluís Llach?
I agrada com... Bé, jo coses que m'agraden de l'Assemblea i hi ha coses que no m'agraden de l'Assemblea. El Lluís Llach m'agrada molt, no té res a veure el Lluís Llach amb l'Assemblea. El Lluís Llach me l'estimo molt i espero que ell a mi també. Però jo coses que no comparteixo de l'Assemblea i hi ha coses que sí que comparteixo. Tot i que jo sóc sòcia i continuaré sent sòcia perquè me la sento com una filla meva, l'Assemblea. Jo, per exemple, no comparteixo o no vaig compartir el fet, i també ho vaig dir públicament, de que l'Assemblea es presentés a unes eleccions, perquè per mi no era ni el moment ni la manera, perquè contribuïa, per a mi era una contribució a dividir encara més l'independentisme. I per tant, i per mi l'objectiu de l'Assemblea és mobilitzar a la gent, és a dir, precisament mobilitzar a la gent, pressionar el govern i estar als carrers. És a dir, és que hem de tornar a sortir, hem de tornar a guanyar els carrers. Els carrers han de tornar a ser nostres, és a dir, de la gent, de la societat civil, perquè si no, sense els carrers, sense aquesta mobilització, no aconseguirem l'objectiu d'independència nacional.
Per acabar, farà alguna cosa especial demà?
Faré alguna cosa especial demà? Demà tinc un acte institucional i procuraré venir a Barcelona i procuraré anar al lloc a Sabella on vaig votar, passejar una miqueta, sí, sempre ho faig.
Molt bé, doncs li agraïm molt que aquesta hora de la nit hagi estat en directe aquí al Catalunya Nit. Una abraçada i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Les notícies pensades amb Manel Elias.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimarts a partir de les 8, la TDT del Barça Young Boys a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mutua. Evita lesions mentre fas esport. Escalfa i augmenta la temperatura muscular i la flexibilitat abans d'entrenar. Després, relaxa els músculs amb els estiraments. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mutua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella d'Am, Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Soc una endevinalla amb 9 síl·labes. De El Colors, de Sílvia Plath. Traducció de Núria Busquet. 30 de setembre, Dia Internacional de la Traducció. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Avui la literatura en general i el periodisme en particular celebra una d'aquelles efemèrides que ens permeten reviure llocs i revisitar obres. Es compleixen 100 anys del naixement de Truman Capote, un dels escriptors nord-americans més reconeguts. Diem que és especial perquè Capote és un dels noms més rellevants, si no el que més, del nou periodisme dels anys 60 i 70, amb tècniques més literàries, com la introducció de la primera persona, però sense perdre l'objectivitat, i ho va fer amb la seva novel·la més aplaudida, A sang freda, un reportatge de no ficció sobre l'assassinat d'una família de grangers de Kansas, considerat el primer dels relats basats en crims reals, i que en part, i aquí ve la part rellevant del que estem explicat avui, és que va ser escrit a la Costa Brava. Per això anem cap a la Costa Brava amb Roger Santaló. Bona nit, Roger.
Bona nit, Manel.
A veure, has estat a l'últim lloc de la Costa Brava on va residir Truman Capote. On és aquest lloc? Quin és?
Doncs és la Casa Senià de Palamós. Ara és la residència literària de la Fundació Finestres, on fan estada escriptors de tot el món que busquen desenvolupar els seus projectes. Però Casa Senià és una masia catalana de parets blanques a quatre vents, allunyada de cap altra construcció i situada en una finca rodejada de pinedes que reuneix tots els tòpics de la Costa Brava, tots. Això ho expressa el mateix director de la residència, Nicolás Botero.
Hola, Nicolás.
Hola.
Creus que això és un lloc únic?
Absolutamente, sí. Sin lugar a duda. Yo nunca había visto un lugar como este cuando llegué aquí. No sé, la presencia del mar, los acantilados, como decías, los pinos, las encinas sureras, los pájaros, los búhos que se ven por aquí, es maravilloso.
A la planta baixa hi ha la cuina, on l'equip de la xef Ariadna Julià fa conèixer la cuina empordanesa dels estadants, i una biblioteca amb una nombrosa col·lecció de llibres d'autors catalans i universals en moltes llengües perquè els residents entrin en contacte amb les tradicions que no coneixen, però especialment amb la catalana. Tot sobre un paviment roig de rajola. Al primer pis, les estances dels escriptors, i fins i tot hi ha una cabanya apartada de la casa per si algú vol concentració absoluta.
Ostres, és que pinta realment idíl·lic, eh? Quan sabia que tu visitaries aquest punt, ho he buscat per internet, imatges, i a més hi ha unes vistes increïbles, eh?
Sí, mira, les de dins de la casa, però sobretot les de fora, perquè hi tenim una terrassa amb oliveres i cactus, pavimentada amb còdols, a desenes de metres per sobre de les cales Senià i Canyers, on es pot baixar per unes escaletes. I si fa mandra baixar-les, en un costat tens una piscina i una hamaca per descansar amb les vistes de penya-segats a banda i banda, amb el so de les onades batent-se contra les roques de les cales.
No sé si és per anar-te a inspirar o no fotre ni brot, eh? No sé pas tal com estàs pintant. A veure, com és que Truman Capote va venir per aquí?
A veure, segur que volia gaudir del sol de la Costa Brava, que va començar a estar de moda als anys 50, però deixem que ho expliqui el director de la residència literària, Nicolás Botero.
Capote llegó a la finca Sanía en el año 62 gracias a una persona, que es Josep Colomer, que fue el dueño del Hotel Trias. Y él fue quien le consiguió el resto de espacios en los que se hospedaría posteriormente.
¿Y qué buscaba Capote aquí concretamente?
Naturalmente quería escribir su libro, ¿no? Se había ido de Nueva York precisamente porque allí el tipo de vida que llevaba se lo impedía, ¿no? Este libro creo que llevó a Capote más allá de sus propios límites y eso no iba a lograrlo estando en medio de ese caos de Nueva York y sobre todo porque llevaba una vida muy, muy farandulesca. Así que yo creo que se obligó a retirarse y había oído que esto era un lugar absolutamente hermoso. Así que yo creo que principalmente lo que buscaba era aislamiento.
¿Va a trobar aquí el que buscaba?
Hombre, yo creo que Capote sí encontró lo que buscaba porque acabó escribiendo una obra maestra, ¿no? Lastimosamente no tenemos evidencias de qué pensó exactamente de este lugar. Hay muy pocas referencias a Palamós y a la Costa Brava en general en su correspondencia. Capote no llevó diarios, al menos no que se conozcan. Y luego A Sangre Fría está escrito de una manera que es imposible ver qué pensaba el escritor del lugar en el que estaba, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se haya podido valer de sensaciones, emociones que haya podido encontrar aquí, ¿no? Este paisaje es tan hermoso que incluso puede llegar a tener como unos destellos de tragedia, ¿no? Como las rocas, el sonido del mar, los pinos, como ves que se asoman a los acantilados. Es de una belleza extraordinaria, pero yo creo que esa belleza no solamente evoca pensamientos felices, ¿no? Y en el caso del libro de Capote, pues es un libro profundamente humano y yo creo que eso le pudo haber determinado de alguna manera.
Recordem que A Sang Freda és una història truculenta de gran èxit per com la va escriure Capote, que fins i tot va estar en contacte amb els assassins a la presó. Però el llibre també va destruir l'autor, que no va aconseguir acabar cap altre projecte, en part per les seves addiccions a l'alcohol i a les drogues, però també pel pes de la seva gran obra mestra.
I els escriptors que hi van ara, amb quines intencions? És a dir, en treure una novel·la o un llibre de l'estil de Capote, o poden escriure com vulguin? Què els porta cap aquí?
Yo quiero creer que es muy distinto escribir en Sanya a escribir en una habitación sin luz en alguna ciudad europea o latinoamericana o, bueno, en cualquier parte del mundo, ¿no? Yo creo que la experiencia en Sanya o la experiencia en la residencia literaria Finestras enriquece de muchas maneras a los escritores o a las escritoras.
Els escriptors, quan venen aquí, estan fascinats perquè Truman Capote va escriure en aquesta mateixa finca on ells també escriuran.
Sí, yo creo que muchos de ellos se impresionan por el hecho de estar en la casa en la que Capote trabajó en su libro, aunque hay otros que quizá no lo han leído y lo descubren aquí por primera vez. Leer un libro en el lugar en el que se escribió en parte también es estimulante. Capote está presente siempre, en todas las residencias se menciona, es como una especie de fantasmas. Hay gente que cree en que realmente hay un fantasma y bueno, eso es sobre todo una fantasía que se va alimentando de boca en boca, ¿no? Fue el primer escritor que sepamos en estar en este lugar trabajando y ahora a partir de él, pues muchos otros, ¿no? Y yo creo que hacer parte de ese linaje, eso tiene algo de particular y de especial, ¿no?
És que és una llàstima, Manel, que m'hàgiu enviat només un dia a descobrir la casa Sanià, perquè hauria valgut la pena estar-s'hi una setmana sencera. Potser així hauria descobert més coses del pas de Capote per aquest racó de Palamós.
Bé, és una bona petició. De moment t'he vist inspirat, o sigui que aquest dia ha estat profitós. Moltíssimes gràcies per aquesta visita guiada a nosaltres i a tots els oients que ens estan escoltant. Una abraçada.
Adéu, Manel.
I encara podem afegir una cosa relacionada amb aquesta casa i amb Truman Capote, perquè ara el Roger ens explicava aquestes residències que fan els autors, no? Doncs n'hem trobat una. És una autora, una periodista argentina que es diu Leila Guerriero i que també va passar per la casa on Truman Capote va escriure part de A Sang Freda a Palamós.
Mi experiència en la residència Finestras fue maravillosa. Yo fui con mucha reticencia porque sabía que más allá de la hermosa oportunidad de vivir durante casi 2 meses en la misma casa en la que vivió Capote y probablemente durmiendo en la misma habitación, la casa está muy aislada y bueno, yo siempre necesito tener una especie como de puerta de salida, entonces iba con mucho resquemor y la verdad es que una vez allí lo que me pasó es que no quise salir nunca más.
Doncs el resultat d'aquella estada de Leila Guerriero en aquesta casa de Palamós el tenim a partir d'ara a les llibreries. Es titula La dificultat del fantasma, edita Anagrama, i el subtítol és el que és més revelador: Truman Capote en la Costa Brava.
Creo que el espíritu de La dificultad del fantasma es básicamente poner los pasos en las huellas, intentar reconstruir lo que Capote pudo haber visto, vivido durante los años en los que estuvo en la Costa Brava, escribiendo gran parte de A Sangre Fría. También es la evidencia de la dificultad que implica poner los pasos en las huellas, reconstruir una historia que, si bien es un pasado más o menos reciente, ha dejado muy pocos rastros en el lugar. Creo que lo más importante de su trabajo pasa en su cabeza y cuando está en soledad. Finalmente es un trabajo también con la memoria, con las distorsiones de la memoria, con las leyendas que se crean en torno a determinadas cosas, y esa es la dificultad del fantasma, es el resultado de todas esas reflexiones, investigaciones, la residencia Finestras.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
18 de juny de 1993.
I el número de la sort, el...
El 5.
Mira, escolta, mala sort.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrita.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
La novena temporada del Tot Costa ja camina.
Amb tots els efectius disponibles i amb aires renovats.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Ep, oient de Catalunya Ràdio. Sóc un senyor que fa ninots i els firmo com a cap. Escoltar Catalunya Ràdio està molt bé, però ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat uns ninots dibuixats a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-los. Tu pots donar veu als meus personatges. Si la teva frase m'agrada, un regalàs. T'enviem a casa la vinyeta que hem fet a mitges. Està bé, oi?
A la web del Catalunya Nit hi tens tots els detalls. Va, trenca-t'hi el cap i emporta't un regal únic. A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
Les notícies pensades, però també ens obliguen a estar pendents l'actualitat de notícies que són d'última hora, i ara mateix estem molt pendents del que està passant al Líban, pendents de si està començant o no, o si podria començar de manera imminent aquesta invasió terrestre per part d'Israel. Sergi Molero, sotseditor del Catalunya Nit, en quina situació estem ara mateix?
Doncs l'últim que sabem és que l'exèrcit israelià ha demanat aquesta nit als civils libanesos que evacuïn diverses zones del suburbi sud de Beirut, conegut com el de Hiyya i bastió de Hezbollah. Això mentre continua atacant el sud del Líban amb artilleria. A la frontera israeliana, segons ha pogut presenciar un fotògraf de l'agència EFE, s'estan produint en aquests moments forts bombardejos d'artilleria contra el sud del país, però encara no està clar si les forces israelianes han creuat o no el país veí.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora ara mateix. Avui n'hem estat molt pendents. Per això el que ens volia explicar avui la Marta Bosch, ho farem demà. Hem dit que parlaríem de Chesney, de llegendes esportives que, un cop retirades, tornen a la primera fila de l'esport, però l'actualitat mana, això ho farem demà. Moltíssimes gràcies, Sergi.
Fins ara.
I de mica a mica, inexorablement, se'ns va acabant aquest dilluns. Li queden 12 minuts i és aquell moment de saber qui ens ha estat escoltant avui i aquí li preguntarem què han après. I és molt curiós perquè a la ràdio, i aquí mateix, en el nostre estudi davant meu, hi tinc unes llumetes amb unes lletres en vermell on posa on air, a l'aire. Doncs ara ens posem a l'aire. perquè ella sí que en sap d'això. Alba Mangado, pilot d'avions. Bona nit, Alba.
Hola, bona nit.
A veure, de seguida tinc moltes ganes de parlar de tu, de la teva professió, però ja saps que aquí primer fem una primera pregunta i és si escoltant-nos avui al Catalunya Nit, si t'ha cridat l'atenció alguna cosa, si has après alguna cosa.
Bueno, no sé ja tant si aprendre, però seguint una mica amb la línia de l'actualitat, la notícia del bombardeig d'Israel al Líban sí que m'ha cridat molt l'atenció, m'ha xocat, m'ha deixat impactada. El que una política pugui d'avaluar la vida d'aquesta manera, i penso que quan hi ha un clau opressor i un clau oprimit, les polítiques del món haurien de deixar de costat els interessos individuals per recolzar l'oprimit, no? Mm-hmm. Ha sigut una mica això.
Sí, de fet, ara estic pensant que una de les coses que passa és una anècdota, però té a veure amb el que parlarem ara. Moltes vegades, cada vegada hi ha més punts ara mateix al món que no es poden sobrevolar en avió. Per exemple, a la zona de l'est d'Ucraïna t'has de fer una desviació molt important perquè hi ha un conflicte. Suposo que ara mateix no es deu poder volar la frontera entre Israel i Líban. Això ho deu notar, no?, els pilots d'avió també.
Sí, 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 hi ha vegades que canvien les rutes i hi ha rutes inclús que sí que podem sobrevolar, però que ens envien una alerta per dir-nos que pot haver el que es diu GPS spoofing, que és com un hackeig dels nostres GPS de l'avió que podrien enviar-nos a direccions on no, nosaltres no volem anar. Llavors hem d'estar molt alerta quan sobrevolem aquest tipus de zones.
Clar, m'ho puc imaginar. Escolta, on t'hem agafat avui, a Madrid?
A Madrid, sí.
Molt bé, tu estàs instal·lada ara a Madrid?
Ara sí, ara estic vivint a Madrid.
Molt bé, és que hi ha més feina de pilot a Madrid? O com funciona? Suposo que hi ha més vols.
Sí, clar, al ser la capital hi ha més, la majoria dels vols surten des d'aquí. A part de Vueling, que té el seu hub a Barcelona, la resta de companyies volen des d'aquí, llavors és més fàcil.
Molt bé. Com et vas convertir tu en pilot d'avió, Alba? Com acabes fent de pilot d'avió?
Doncs és una cosa que jo des de petita ja vivia, bueno, soc de Sant Feliu de Llobregat, vivia molt a prop del Prat i anàvem els meus pares a veure els avions i des dels 9 anys vaig decidir que volia ser pilot. A part com era un món tan masculí, tan com difícil d'aconseguir, encara volia ser-ho més.
O sigui, et vas picar, vas dir ara
sí.
Ho faré. Encara ho és molt masculí el món de pilotar avions?
Sí, sí, malauradament, bueno, cada cop va millorant, una mica es va no equiparant, però ara ja som un 4-5% de dones.
4-5% de dones, encara poquíssimes.
Sí.
Deies que tu vas dir, jo vull ser pilot d'avions, i a casa teva, què van dir? Van dir, sí, això ho diu ara com qui diu vull ser astronauta, però no ho serà, o què?
Totalment. Jo crec que els meus pares esperaven que canviés d'opinió, perquè, clar, és una carrera que no és barata. És difícil. Però, bueno, al final, mira, vaig acabar l'institut, bueno, anava al Liceu Francès i no vaig canviar d'opinió, no? Jo vaig seguir amb la meva línia.
Deies que era cara perquè suposo que si vols ser pilot d'avió no és una carrera pública universitària, sinó que has de passar obligatòriament per alguns cursos privats.
Sí, sí, sí. Bueno, la majoria de persones ho fan per curs privat, per escoles, i clar, sí, té un cost elevat. Hi ha l'altra possibilitat, que és fer-ho per lo militar, però has de fer un acord amb l'exèrcit de quedar-te allà almenys 12 anys.
Ui, i després això que deia jo de no sobrevolar segons quines zones, potser t'enviarien exactament en aquelles zones. És difícil pilotar un avió?
No és difícil. Sí, s'ha d'estudiar, però no és difícil, no.
Vist des de fora, clar, té una part molt pel·liculera, perquè, clar, anar amb cotxe i anem tots i veiem com conduïm, després els acabem conduint, o amb bici o això, però pilotar avions ja ho hem fet molt poquetes persones, jo no ho he fet mai. Té una part pel·liculera, però, per altra banda, també sembla que moltes de les hores puguin ser monòtones, no sé si és així.
Home, sí, sí, jo ara que faig llarg recorregut sí que hi ha moltes hores que estàs, bueno, fent altres coses, xerrant, vas mirant que tot funcioni bé, però, bueno, estàs, sí, no has d'estar activament volant l'avió.
I suposo que això és bo, perquè si és un vol mogut, és a dir, si és entretingut, igual és que és excessivament mogut. Has tingut algun vol complicat?
No, excessivament complicat, no. Hi ha hagut coses, he tingut gent malalta a l'avió que ens ha fet aterrar a llocs on no esperàvem aterrar, o a l'altre dia a Punta Cana, sí que hi havia just un núvol a sobre la pista i vam haver d'anar a un altre aeroport. Però això són coses, al final, que formen part de la feina rutinària. No he tingut cap emergència que m'hagi fet patir tant.
Ara que dius Punta Cana, ja tens a mig Catalunya que t'està escoltant amb molta enveja, però no sé si és ben bé així. És a dir, quan dius Punta Cana, vol dir que després t'hem d'imaginar el dia següent a la platja i tot això, o és anar i tornar de seguida?
Home, no, en aquest aspecte sí que és una mica així que ens quedem a la platja. Ens hem de quedar perquè per complir amb la legalitat no podem volar moltes hores seguides, llavors hem de tenir un temps de descans. Però també té la part negativa, que molta gent no hi pensa, i que és una feina una mica solitària. Estàs allà a un lloc paradisíac, però estàs amb els companys de feina, no estàs amb la teva família.
Clar, hauries de poder sempre 3 o 4 seients reservats per família i amics, eh? Això sí que...
Sí, ja m'agradaria.
Això sí que estaria bé. Recordes el teu primer vol?
Doncs el primer no recordo, perquè jo crec que devia estar tan nerviosa que després ja se'm va desaparèixer del cap. Però dels primers sí, recordo el començament. Recordo a l'escola, quan encara no tenia experiència, com em sentia. I, bueno, les emocions, la sensació de, sempre ho dic a tothom, és la sensació de llibertat plena, no? Mirar al teu voltant i que els problemes de la Terra siguin tan petits allà dalt.
Clar. No sé si això es fa molt paulatinament, és a dir, si et van deixant tocar una mica els comandaments i després hi ha un dia que ja et diuen ara ja l'aire és tu i la terra és tu.
Sí. Ja al principi fas amb un instructor més o menys 90 hores i ell t'ensenya com fer-ho. Però sí que arriba el dia de les 90 hores que et diu ara a volar. I sí, aquest dia dius, mare meva, jo no sé si... Sé que sortiré, però no sé si tornaré aquí.
Sí, em puc imaginar els nervis. Per acabar, algun dia allò de turbulències molt, molt fortes? Que diguis ai, ai, ai?
Alguna vegada, però la turbulència per nosaltres és una cosa tan rutinària, la veiem quasi cada vol, que no és... És important posar-se el cinturó de seguretat sempre, perquè hi ha turbulència també que és fora de núvols, que és inesperada, però és una cosa que passa quasi cada vol. Aleshores, per nosaltres no és impactant. No?
Uh-huh. I l'última que et faig, ara sí. T'agrada volar quan estàs de vacances o quan agafes vacances per tu és precisament no viatjar amb avió?
Doncs sí, intento no tocar un avió, no veure un avió, si puc evitar-ho, però bueno, la meva família està a Barcelona, aleshores sempre m'agafo el pont aeri per anar a veure'ls, però intento evitar-ho, sí, per sobre de tot.
Molt bé, doncs Alba Mangado, ha estat un plaer tenir-te aquí escoltant-nos i poder conversar una mica amb tu, i com
igualment.
Sempre, ara arriba un moment important que m'agradaria que et quedessis fins al final, i és que posem l'última cançó que escoltarem avui, d'acord?
Molt bé, d'acord, moltes gràcies.
Un petonàs, fins ara.
Igualment.
In the city that you like.
Entra a la playlist del Catalunya Nit Fontaines DC. El seu últim disc ho mereix, i de tots els tracks ens quedem amb aquesta cançó, In the Modern World.
To go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free. When you walked right beside me.
El món modern, que segurament ja és el món en què vivim, i el que intentem explicar-vos com va avançant o retrocedint dia a dia aquí al Catalunya Nit. Demà hi tornarem a les 10. I avui que hem parlat, com hem fet habitualment, de llibres, cedim l'última paraula a...
Bona nit, sóc Ilia Pèrdigo, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i president de Setmana del Llibre en Català. I estem realment eufòrics, estem molt contents, feliços de l'èxit de Setmana del Llibre en Català d'enguany. Sabeu que estàvem al Passeig Lluís Companys, havíem canviat d'ubicació, havíem canviat de dates, i ha sigut una setmana de 10 dies meravellós, on hem pogut sumar no només el públic lector, que ja és amplíssim, sinó moltíssims ciutadans que passejaven per la ciutat, per tant, tornar al centre de la ciutat, tornar al cor de la ciutat, ha estat una meravella, estem molt contents per la pujada d'assistents, per les vendes, per com ha anat la programació, les activitats, el temps ens ha respectat. Estem realment molt i molt contents de la Setmana del Llibre en Català 2024. Gràcies a tots i totes i molt bona nit.